Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Segons acabem de saber, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha comunicat via Twitter la data de la reunió, ja anunciada fa setmanes, amb el president de Corea del Nord, Kim Jong-un. Serà a Singapur el proper 12 de juny. Esperem més dades i tan bon punt les tinguem, les anirem comunicant en propers espais informatius. Carles Puigdemont, un altre nom propi de l'actualitat, anunciarà en les properes hores, previsiblement demà, el nom de la persona que proposarà per ser president de la Generalitat o presidenta. Entre els noms que més sonen, que són Elsa Artadi, Quim Torra i Toni Morral. De manera paral·lela, Esquerra Republicana ja ha confirmat dues futures conselleres que formarien part de l'hipotètic govern, que són Esther Capella, a la cartera de Justícia, i Teresa Jordà, d'Agricultura. La comissió que havia d'estudiar la reforma dels delictes sexuals del Codi Penal s'ha dissolt per manca de paritat. La comissió ha de valorar la definició de violació arran de l'onada d'indignació que va provocar la sentència de la Manada. L'organisme estava format per 19 homes i 4 dones. 3 dels seus integrants havien dimitit, concretament Francisco Muñoz, Mirenchu Corcoy i Javier Moscoso. El Ministeri de Justícia ha decidit crear-ne una de nova amb més dones. En plana cultural, l'Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona acull a les 8 d'aquest vespre un concert amb la soprano Laia Frigoler i també altres veus que interpretaran instruments i que oferiran a l'àrea de Bach, amb entrada gratuïta a les 8 del vespre a l'Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona. Recordem, per acabar, que l'Església celebra aquest diumenge la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, amb les notícies falses o les fake news i la veritat com a centre del missatge que proposa el Papa Francesc.
Ràdio Estel.
T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 2:15, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Tots tenim la capacitat de canvi dins nostre. Abracem les nostres pors perquè així les podem anar transmutant en el camí de vida. Si els sembla, doncs, comencem. A la secció de la teva millor versió, la coach en creixement personal i nutrició, Núria Roura, ens parlarà de com millorar el nostre estat d'ànim. A cuina terapèutica, amb Alf Mota parlarem de les estacions des del punt de vista energètic. La coach Maite Issa ens portava i ens parlava de l'evolució de l'home sensible, entendre l'altra cara de la moneda, homes i patriarcat. A la secció de Stop Bullying amb Joan Martínez ens formularem la següent pregunta: per què agredeixen els agressors? El treball i el principi de la competència mútua, la importància de l'esperit de cooperació a economia sostenible, amb Joan Antoni Melé. I a la secció de bioconstrucció, amb l'arquitecta Sílvia Ferrer Dalmau, parlarem de les radiacions naturals. La visió del ser humà com una entitat integrada i coherent en els tres nivells físic, psicològic i espiritual, amb el doctor Camilo Botero. I la darrera secció, per què patim, per què m'enfado o per què em poso trist. Aquesta comprensió és la que ens farà permetre alliberar-nos. Parlarem de la programació conscient amb l'investigador en autoconeixement, Antonio Jorge Larruy. Si els sembla, doncs, comencem.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. La teva millor versió, amb Núria Roura.
Núria Roura, benvinguda al Viure. Com estàs?
Superbé.
Superbé, anímicament.
Sí.
Perquè avui parlarem de com podem millorar l'estat d'ànim fent canvis d'alimentació a la nostra vida.
Sí, això és superinteressant, no? Potser perquè per la meva pròpia història és una cosa que, de les primers beneficis que vaig sentir, no?, fent un canvi en l'alimentació, vaig notar que el meu estat d'ànim canviava per complet, no? I llavors, clar, el que vaig fer va ser com indagar molt en tot això i, a més, dedicar-me a això també i poder-ho veure amb molts clients, no? Com realment fent canvis a l'alimentació, deixant de menjar certs aliments i incorporant-ne d'altres, realment hi ha canvis molt espectaculars, no? Jo, per exemple, era una persona negativa, cap endintre, com depressiva, no? I clar, va ser com de cop em deien que era alegre, positiva, carinyosa, tot de cos, que pensava, ostres, i això com ho he aconseguit, no? I va ser amb moltes coses, però també gràcies al canvi en l'alimentació, no?
Parles de la cuina energètica, no?
Sí, exacte, perquè una cosa que m'agrada molt de la cuina energètica és que es fixa molt en l'energia que et dona un aliment i l'energia que et dona un altre, no? I també depenent de l'aliment en si i de com el cuinis, no? Per exemple, tots sabem que quan tu et beus una copa de vi, et dona un tipus d'energia, de desinhibició, de més alegria, el que sigui, no? Llavors, hem de pensar també que ens donarà una energia diferent menjar una pastanaga que menjar un aliment processat, envasat, ple de sucre o farines industrials, etc. No? Llavors, tot depèn, és com et vols sentir tu. Tu et vols sentir una persona activa, positiva, alegre, amb energia. Llavors, saps que has de fer una alimentació rica en aliments naturals, integrals, i són els que et dona la naturalesa, dels que tu podries anar al camp i trobar-los, per exemple. No? I en canvi, tots aquells aliments, que jo en realitat li dic productes, que et trobes a estanteries de supermercats, que estan envasats, refinats, processats i de més, allò no et dona cap energia. I sempre ho explico també. Si tu tens un terra i li fiques, li plantes un arròs, d'allà en sortirà una vida. Si allà li fiques una bossa d'aquestes de patates, qualsevol cosa d'aquestes, d'allà no en surt res.
Exemple claríssim.
D'allà no en surt vida. No... Llavors, com podràs tu tenir una energia i una vida interior i exterior,
si no li dones vida.
Si no li dones vida, si li estàs donant cosa morta, diguéssim, no?
Parlem de la relació també dels cervells, no? El primer i el segon cervell. Pels nostres oients, què és el primer i el segon cervell?
El primer cervell és el que tots coneixem,
el
ja,
que
no?
Tots no parem de donar-li voltes moltes
sí,
vegades,
aquest
no?
Que ens va repetint coses sí. Constantment. Llavors, el segon cervell són els intestins, que ara ja s'ha demostrat científicament que hi ha una relació total entre el primer cervell i el segon cervell. Llavors, tu et sentiràs anímicament millor si els teus intestins estan sans. Qualsevol persona pot seguir les entrevistes en Xavi Verdaguer o llegir-se
el
seu llibre de Transforma la teva salut i ho podran comprovar i els explicarà molt bé científicament com passa tot això, no? Llavors, té una relació totalment directa en funció de com tu tinguis els intestins, et sentiràs d'una manera. I com tindràs uns intestins saludables? Pues menjant una alimentació saludable, rica en fruita, verdures, llavors, fruits secs, cereals integrals, llegums, etc. No?
Triguem molt a notar una millora en el nostre estat anímic si la nostra alimentació...
No. Sigui, es tarda poquíssim. Si tu realment decideixes fer un canvi en l'alimentació i comences a deixar de banda tots aquells productes processats i envasats, és a dir, tot el que siguin excitants també, sucres, les farines refinades, i tot això ho deixes fora i comences a introduir més verdura, més fruita, més llavors, més fruits secs, cereals i llegums, el canvi que notes és molt, molt ràpid.
Aleshores, els nostres oients que notin, que ja saben de quina manera, com dèiem a la teva secció, no? Sigues la teva millor versió, de quina manera, a poc, mica a mica, podem ser
clar,
la
jo
millor.
Un canvi que sempre dic, que així ho poso, perquè clar, a vegades fer un canvi de tota l'alimentació tampoc és tan ràpid, necessites un procés. Llavors sempre dic que canviïn l'esmorzar, perquè l'esmorzar moltes vegades és la cosa que fem pitjor, no? Que és un cafè amb llet en el bar, un entrepà qualsevol, o gent que menja la versió dolça, no? O algun croissant, el que sigui. Llavors, només que canviar això i es faci pel matí un batut verd, un púding de chia, un altre tipus d'entrepà, etc. I el canvi que notes és tan gran que al llarg del dia dius que bé que m'ha anat aquest esmorzar, i ja et venen ganes de fer els altres canvis.
Probablement un batut verd, molta gent deu dir, i m'haig d'entretindre a pelar...
És rapidíssim, sí? Un batut verd. A més, pots fer servir fruita congelada, que ja va pelada i la tens al congelador, aigua, la fruita, unes espinaques fresques que ja et venen així netes, i llestos.
Podríem dir que és l'hàbit del dia a dia, no?
Tardes el mateix en fer-te un cafè que en fer-te un batut.
Doncs anotat, eh?
El que passa és que és un hàbit, i a la gent, pues, clar, els hi costa, no pensen, ara com ho faig? Però ràpid ho és igual.
Doncs moltíssimes gràcies, queda notat. Hem de començar fent canvis amb l'esmorzar, amb el matí, amb com
Perfecte.
Començar el dia.
Sí.
Fins la propera setmana, Núria.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Viure des de l'essència. Cuina des de l'essència, amb Alf Mota.
Alf Mota, bona setmana, benvingut al Viure, com estàs?
Hola, Glòria, molt bé, i tu?
Molt bé, també, aquí molt contents de poder compartir aquestes estones que realment sempre penso que són un regal. Cada estació de l'any té unes característiques energètiques diferents, no? Pròpies, uns aliments que pertanyen a la seva temporada, diferents maneres de cuinar-ho... Fins a un viatge, Alf, a veure pel tema de les estacions fredes com la tardor, a què hem de recórrer... Comencem el viatge?
Llavors sí, anem a viatjar i comencem per l'hivern, no? Per l'hivern i la tardor, que és d'on venim nosaltres, ara ja estem en plena primavera. Llavors, com d'alguna manera nosaltres a l'hivern hem de buscar aquests aliments que ens ajuden a afrontar-se, no? Les temperatures baixes, i aquests són aliments com una miqueta més yang, el que parlàvem la setmana passada, en l'altre programa, no? Aquests que són més contundents, que tenen una energia més concentrada, que ens aporten més calor. Parlant més fàcil, és com aliments amb més greix, no? Inclús proteïnes, que poden ser d'origen animal o no, no? Que ens ajuden a estar com més forts, més escalfar més el nostre nucli.
Més densos, podríem
dir. Més densos, no? Com l'energia de l'hivern és com més cap a dins, no? És com una energia que has d'estar com amb més calor, no? Que generar més calor dins teu per ajudar-te a equilibrar el fred que estàs que està fora, no? Teu. Llavors, a les estacions càlides, com la primavera i l'estiu, on estem nosaltres potenciem, mengem més aquests aliments que ens refresquen, no? Que ens ajuden a sentir més lleugers, no? Perquè ja tenim calor a fora, no? I a poc també nosaltres anem com ja preparant-nos per la nova estació. L'ideal seria que tu no comencessis a menjar de primavera o d'estiu just quan marca calendari, no? Que et comences a preparar, no? Com a uns 18 dies, 20 dies abans de l'arribada a l'estació. De fet, a la primavera és molt fàcil, no? Quan comença a florir els ametllers, no? Quan hi ha una sèrie d'indicatius a la natura que et diu, ara vindrà una nova estació, has de fer un canvi, no? Com un canvi la teva manera de menjar. Llavors, a la primavera i a l'estiu, i llavors ja destapem més, no? I també els mètodes culinaris també és important, no? La manera com transformem els aliments. No és el mateix menjar una pastanaga crua que menjar una pastanaga al vapor, que menjar una pastanaga que està feta al forn o fregida.
A l'estiu, quina és la...
Llavors, a l'estiu nosaltres tirem una miqueta més de cru, però sense passar-nos, no? Perquè el cru també pot dificultar indigerir. Hi ha persones que tenen digestions més dèbils que altres, però també tenim altres mètodes de cocció, com podria ser el macerat, que és un adobat, no? Deixes les verdures amb sal i altre líquid, i diguem-hi, fas com que això sigui més digestiu, no? El prensatge, tipus xucrut, no? Que estàs com prensant els aliments, extraient l'excés d'aigua. També podem fer vapor, escaldats, que és aquests 3 minutets en aigua calent, no? Que queda com la verdura cruixent, que queda fresca, però més digerible, més digestiva, no? Com una miqueta anar combinant, no? Aquests tipus de cocció que són com molt cortes, no? Que són refrescants, amb el cru, i no fer tot 100% cru, sobretot si tens problemes per digerir, no? I això passa molt sovint. Vale? De fet, a la medicina oriental, tu ja saps que em segueixo molt, perquè em sembla que és una manera de mirar el nostre entorn, a nosaltres mateixos, molt pràctica. No? Una vegada la pilles ja...
Sí,
ja la sents que fa sentit i que té lògica. Parlen d'una teoria dels 5 elements. Vale? Els 5 elements són representacions abstractes de l'energia i cada element es relaciona amb una estació de l'any, amb un grup i un sistema d'òrgans interns, amb uns aliments que hem de potenciar i també amb unes emocions. Vale? Aquests 5 elements són comuns a totes les disciplines orientals terapèutiques. Vull dir, un acupuntor, una persona que fa shiatsu, que fa qigong, que té una base de medicina i filosofia oriental, treballa amb aquests 5 elements. Llavors, són molt importants conèixer-los una miqueta. Vale? Són aigua, fusta, que correspon a la primavera, foc, que correspon a l'estiu, terra, que és aquesta quinta estació, que és aquest impàs entre l'estiu pròpiament dit i la tardor, no? Aquest setembre, sí. Aquest tornar a la rutina, no? I després la tardor ben bé entrada, que seria l'element metall, no? Que és el més pur de tots els elements, i és un moment de l'any que nosaltres hem de buscar una energia més autèntica, quedar-nos amb el que realment ens nutreix i deixar anar el que no ens està servint. De fet, és curiós que metall es relaciona amb dos òrgans que tenen molt a veure amb el donar i el rebre. Els pulmons reben l'aire i expulsen el CO2, no? Expulsen la toxicitat del teu cos, i també l'intestí gruixut, no? que assimila els nutrients i expulsa amb la femta allò que tu no necessites.
Aquí podríem parlar d'un vincle emocional important, eh?
Sí, sí. Sempre
en aquest donar i rebre,
sí,
eh?
Sí, sempre que hi ha algun desequilibri amb els vincles, anem a mirar què està passant als pulmons, què està passant a l'intestí gruixut, i llavors, potenciant, tonificant aquests òrgans, també estàs tonificant la teva part emocional, fins i tot una història com una separació o un dol o alguna cosa així, no? Com que no és que no l'has de viure, però el pots viure millor o pitjor.
Podem trobar, no?, en algun lloc una taula d'aliments relacionats amb els 5 elements.
Sí, sí, i tant. Això és, això no, és mil·lenar, aquesta manera de mirar, no? Té a veure que tot està relacionat amb tot.
És molt important,
no? Que l'home, no?, el ser humà, és un univers en miniatura, no? Que dintre de nosaltres totes les manifestacions que tu trobes a la natura també es manifesten a dintre nostre. No? Estem tots connectats.
Estem tots connectats molt més del que ens podem arribar a imaginar. Sí. Almuda, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Glòria.
La propera setmana parlarem de la primavera, no?
Sí, ja estem aquí, ja es nota.
On tot aflora, on és una explosió. Una explosió d'il·lusió, de nous projectes, de cara al deixar-nos en una mica aquesta llibertat,
podríem
dir.
Sí, és l'època de florir, no?
De florir.
I de lluir.
Doncs la propera setmana en parlem, et sembla?
Fins la setmana vinent. Gràcies.
Gràcies, Al.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Empoderament femení, amb Maite Issa.
Molt bones, Maite Issa, què tal, com estàs?
Muy bien, muy feliz de estar aquí, como siempre.
De nou aquí avui. Avui ens portes un tema, el tema dels homes i el patriarcat, no? Aquesta imatge d'home fort, que pot amb tot, que no pot plorar. Què hi ha al darrere de tot això?
Pues la verdad es que me interesa y me alegra mucho hablar de esto, porque hablamos mucho de las mujeres, y realmente es mi especialidad también, el papel de las mujeres en el patriarcado, y nos olvidamos la otra cara de la moneda. ¿Y los hombres qué? ¿Están felices con esto? Bueno, hasta un cierto punto sí, pero también sufren mucho. Justamente como acabas de decirlo, con esta imagen del hombre fuerte, el hombre que no puede llorar, el hombre que no puede enseñar sus emociones. Y hace 2 días estaba leyendo un artículo en el New York Times muy interesante de un analista que decía, todas las matanzas con pistola que ha habido muchísimas, ¿no?, en institutos en los últimos años en Estados Unidos, todas han sido llevadas a cabo por niños. ¿Por qué por niños? No es que son más malos, es que ya no saben, no tienen herramientas para gestionar sus emociones. Y hay como una agresividad, un descontento, una realmente depresión que crece en ellos porque no pueden exteriorizar nada, porque no se les permite. Y realmente, la verdad es que hay estudios muy interesantes que enseñan que la tasa de suicidio aumenta de manera drástica. Se multiplica por 4 o 5, si me acuerdo bien, a la edad más o menos de 15 o 17 años, que coincide justo con la edad en la que ya no tienen derecho a tener un mejor amigo, porque si no se le va a llamar gay, ¿no? Que son homosexuales. Uh-huh. Entonces le corta esta proximidad, esta intimidad para poder intercambiar, y ya están que no saben cómo manifestar, o sea, cómo hablar. Y de hecho, también los padres tienen un papel muy importante en esto, porque un papá que no ha aprendido a expresar sus emociones, ¿cómo puede enseñarlo? Entonces, es un trabajo muy importante de los padres de permitir esto y de romper esta forma de hablar de, pero no seas una niña o pórtate como un hombre.
Pero está empezando a cambiar por eso.
Claro, muchísimo. Y eso es la muy buena noticia. Está cambiando mucho, porque ahora también son generaciones más conscientes. Esto del desarrollo personal, casi no hay nadie que no lo conozca hoy, ¿no? Con millones de libros, y tiene su lado bueno, claro. Y entonces, pues, lo que sería muy interesante para estos niños ahora es realmente permitirles y ya no poner un género al hecho de llorar o de ser sensible, porque realmente todos lo necesitamos. Somos unos seres humanos, somos seres holísticos, y más allá de hombres y mujeres, pues la gestión emocional es un conocimiento que tenemos que saber.
Fem una crida, anem més enllà de ser homes, dones, de tenir la sexualitat que visquem dins nostre, sinó som seres humans, no? Permetem-nos.
Exacto. Totalmente.
Sentir las nuestras emociones.
Exactamente. Hay muchas escuelas ahora, nombradamente las escuelas con técnica Montessori, que están integrando educación emocional, al igual que la educación más intelectual, que hemos sobrevalorado esta intelectualidad. Y al final conocemos muchísimas cosas de fuera, muchísima cultura general, pero no sabemos reconocer cuando estamos tristes.
Com les intel·ligències múltiples del Daniel Goleman, La importància de que cadascú descobri quina és la seva, perquè tots tenim un talent a florar.
Totalmente.
No ho podem oblidar.
Sí.
Com els podem ajudar més, els nostres homes, no? Els nostres fills, les figures masculines de casa?
Pues, como lo hemos dicho, primero con la educación de los papás, con fomentar estos programas en las escuelas que son más menos tradicionales, digamos, y crear espacios para que puedan hablar entre ellos, y espacios para demistificar también lo que es la relación mujer y hombre, porque los niños tienen mucha educación pornográfica, que realmente es su primer contacto con las mujeres. Y entonces ahí las mujeres se presentan como objetos y no como seres humanos, ¿no? Y entonces hay esta distancia entre hombres y mujer, y realmente para ellos nosotros somos como una cosa rara que se cosifica, que se usa para el placer, pero no más. Y entonces esto de volver a crear espacios seguros para poder hablar entre hombres y mujeres de emociones, de cómo se percibe la sexualidad, la relación de pareja o otras cosas, permite ver que, las mujeres son humanos como nosotros, como los hombres, y podemos aprender mucho porque tenemos nosotras mujeres más facilidad para relacionarnos con nuestras emociones, y ellos pueden aprender de esto.
Obrim la porta a la comunicació, obrim la porta a aflorar aquesta sensibilitat, i sempre sumant.
Exacto, seamos todos sensibles.
Fins la propera setmana. Moltes gràcies, Maite.
Gràcies.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Stop Bullying, amb Joan Martínez.
Estem aquí una setmana més amb Joan Martínez. Ell és director de l'Associació Espanyola per la Prevenció de l'Assetjament Escolar a Catalunya, a EPAE. Aquest problema tan greu que tenim encara a la societat, que no hi ha manera de solucionar-lo. Joan Martínez, benvingut al Viure, com estàs?
Què tal?
Avui parlarem dels agressors, no? La darrera setmana vam parlar de les víctimes, avui parlarem dels agressors, perquè realment pensem que els agressors potser és qui necessita més ajuda, no? Perquè si una persona està bé, no té per què complicar la vida a l'altra, i a aquest nivell.
Bé, sí, els agressors, jo crec que pot ser qualsevol. També, igual que la víctima podia ser qualsevol persona, qualsevol nen o qualsevol nena, a l'agressor jo crec que també pot ser qualsevol. Evidentment, dintre del que seria l'educació i la idiosincràsia de cada persona, crec que algunes persones potser no tenim aquest tarannà per poder agredir perquè no gaudim amb el malestar o amb el patiment dels altres, però realment pot haver-hi una víctima, per exemple, que es torna amb el temps, es torna agressor. Llavors, qui són els agressors? Els agressors són unes persones que amb manca d'empatia, per tant, són persones que, evidentment, necessiten ajuda. Necessiten ajuda i necessiten que els hi diguin què està bé i què està malament. Per què fan aquest abús de poder o per què fan aquesta desigualtat de poder amb els seus iguals? Perquè ningú els hi ha dit que allò té unes conseqüències negatives.
Els límits, eh?
Els límits. És a dir, quin és el problema? Que moltes vegades en el centre educatiu, què fa? Fa una sanció amb l'assetjador i l'expulsa un parell de setmanes a casa. Un parell de setmanes és massa, un parell de dies. Llavors, amb aquest parell de dies, el nen el que fa és jugar a la PlayStation, rascar-se la panxa...
I encara més violència, perquè, lamentablement, els jocs són molt violents.
Això és un altre.
La PlayStation el que fa és encara irritar molt més.
Això és un altre, que el que està veient és que la violència moltes vegades està gratificada o està ben acceptada, ben premiada a la nostra societat. Per tant, torna com el malote, que a més es té un reconeixement davant del grup. Aleshores, el que sí que és molt necessari és que el centre educatiu o els pares o la nostra societat, diguéssim, sancioni d'una forma, diguéssim, que fos... que recondueixi aquesta persona, no impunitiva.
Podríem dir sancioni des de la consciència, no? Que li faci prendre consciència del seu estat.
Correcte. Que sigui conscient de que allò que està fent malament li portarà unes conseqüències negatives. Això no vol dir un càstig... ha de ser un càstig exemplar de cara amb els seus companys, però algo tan tribal, tan mínim que pot ser... No sé, que es quedi l'últim a l'hora de sortir al pati, que sigui l'últim en sortir, que es reculli l'aula o que es borri la pissarra, no?
Estem dient que, sobretot, els agressors, aquests nens, que tenen aquesta necessitat tan imperiosa de posar-se amb els altres, de maltractar psicològicament o verbalment a un altre, amb un altre nen o una altra nena, de que els hi fem que prenguin consciència. Una consciència que també en parlarem la propera setmana, que és el rol de l'espectador. Probablement l'espectador ha d'avisar en aquest nen, l'ha de parar, no? Perquè l'agressor té un problema greu i important. Si no hi hagués agressor, no hi hauria víctima, no?
Correcte.
Aleshores, una vegada més, fem ressò de la importància d'ajudar a l'agressor i fer-li veure.
Sí, no recolzar aquesta conducta. És a dir, aquesta conducta s'ha de rebutjar.
Exacte, s'ha de rebutjar fent-li veure i posant-li consciència.
Sí.
Parlarem de l'espectador. Quina eina més pots dir per això, per aquesta setmana, per aquest agressor, que a vegades no sabem com parar-lo?
Bé, sobretot no continuar-li la... O sigui, no recolzar aquesta conducta. És a dir, nosaltres hem de fer-li veure que allò que està fent està malament. Estem parlant des dels iguals, eh? És a dir, és un consell pels observadors, en aquest cas, pels companys de classe. Si estic veient una persona que ridiculitza el meu company o el pega o l'esclou, jo no haig de recolzar o riure aquella gràcia, perquè aleshores sóc còmplice.
D'això en parlem la propera setmana. Et sembla bé?
Sí, perfecte.
L'agressor, necessito que diguem alguna cosa més d'ell, no? Per favor, perquè és el que ens dona la pauta del que estem parlant en aquests moments.
L'agressor jo crec que és una persona que en aquest moment no sap, no és conscient de lo que està fent, per tant crec que és una persona recuperable, o sigui, un ésser que el podem recuperar podem tornar-lo a fer o a ser bona persona, però amb això li hem d'ajudar. Com? Dient-li on estan els límits. És a dir, això no ho has de fer, això et porta una conducta en la qual tindràs unes conseqüències negatives que hauràs de respondre pels teus actes i a partir d'aquí, doncs, evidentment, ajudar-lo a que prengui consciència, que tingui empatia, que tingui assertivitat.
M'agradaria tancar la píndola càpsula d'avui dient que l'agressor té un greu problema. Siguem conscients, estimats oients, qualsevol persona que agredeix amb una altra té un problema important. I entre tots ens hem d'ajudar. Moltíssimes gràcies, Joan Martínez.
Gràcies a tu.
Fins la propera setmana.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Economia sostenible amb Joan Antoni Malé.
Joan Antoni Malé, benvingut a casa teva. Com estàs?
Què tal? Encantat d'estar de nou amb vosaltres.
Molt bé, aquí parlant d'economia des de l'acompanyament. Els oients estan molt desperts, amb moltes ganes de més informació en relació, que vam dir la darrera setmana, que parlaríem del treball i el principi de la competència mútua, la importància, diguem-ne, de l'esperit de cooperació.
Mm-hmm. Sí, perquè una de les coses que ensenyem als nens quan són petits és a posar-los la por a dins i a voler competir des de petitets. I a dir-los que han d'estudiar, perquè si no, el dia demà, si no tenen una carrera, es guanyaran la vida, i els estem donant a entendre que guanyar la vida és guanyar diners. I els hauríem de dir que guanyar la vida és donar un sentit a la vida, que per poder guanyar la vida i tenir un sentit de vida també hauran de guanyar diners, no? I que hauran de treballar. I que el treball no és un càstig, sinó que és una oportunitat. Perquè nosaltres, a la societat, som tan diferents, cada un tenim capacitats diferents i cada un tenim necessitats diferents. I això, per mi, és la base de l'economia, el principi de dependència mútua. Depenem uns dels altres. Mira, la roba que jo porto, l'americana, els pantalons, la camisa, no els sé fer. Les sabates que porto, jo no les sé fer. Quan agafo un autobús, un metro, un avió, jo no els sé pilotar. O sigui, tot allò que jo necessito, el que avui menjarem per dinar, ho han cultivat uns pagesos, ho han cuinat uns cuiners, ho serviran uns cambrers... O sigui, tot allò que necessito ho fan els altres. Per tant, és fonamental entendre que ens necessitem mútuament. Si ens necessitem d'aquesta dependència mútua, lo lògic vindria la cooperació o, el que inclús algun científic l'havia dit, l'ajuda mútua, el recolzament mútu. No? La naturalesa, com que ens passen documentals d'aquell lleó, mata a la gacela, no? El cocodril que caça el búfalo...
Per sobreviure, eh?
Ja està, ja, però és que mata un per alimentar tot el ramat, però és un equilibri. Per tant, l'evolució, i això inclús ho diuen científics agnòstics, no són gens religiosos, que diuen que l'evolució no és una lluita, sinó que és una cooperació, i ho han demostrat científicament. Per tant, jo crec que el primer que hem d'ensenyar és que, primera, treballem perquè tenim necessitats i nosaltres no les podem cobrir. Segona, depenem mútuament, per tant, jo els dic als joves, quan tinc l'oportunitat de parlar amb ells, no treballeu per un sou, per un salari. Treballeu perquè, gràcies a les vostres capacitats, podreu ajudar que el món estigui millor. Busqueu quines són les vostres capacitats, què podeu fer bé, i feu aquesta il·lusió de ser útils...
I projectar.
O com ensenyaven a mi de petit, que deia que siguis una persona de profit a la societat, perquè això dona felicitat. O sigui, jo, la meva experiència és que gent que guanya diners, que té milions, no són els milions el que els dona felicitat, sinó tenir un propòsit de vida i un sentit. I el treball és l'oportunitat de donar un sentit a la vida i de creixement personal.
Podríem dir, cerquem el sentit de la vida de cadascú, no?
Clar, tot allò que tinc a dins, el ser útil als altres també t'ajuda a superar-te. És a dir, és una motivació completament diferent de l'egoisme de jo, perquè quan un només es centra en si mateix, la major part de les seves capacitats queden atrofiades. Quan tu et volques als altres, les capacitats es desenvolupen cada vegada més i ja no tens límits. Aquesta és l'experiència.
Ens nodrim. La importància de no perdre vista com ens nodrim els uns amb els altres.
Exacte. Llavors, enfocar-se perquè amb el meu treball els altres puguin viure millor em dona felicitat, m'ajuda a créixer i fa que les meves capacitats creixin. Quan jo em centro en mi mateix, aquelles capacitats que tenia d'aquí 20 anys seran les mateixes. Això si no han anat marmant. Per tant, jo crec que els joves, primer que els hem de dir, és el treball no és un càstig, encara que la Bíblia digui que ara hauràs de treballar amb la suor. Bueno, però això no vol dir que sigui una desgràcia, hem de treballar, però també és l'oportunitat, jo diria inclús l'oportunitat social de conèixer-nos. Passem moltes hores al treball. A l'hora de mirar el treball, en comptes de ser un càstig, mirant a quina hora plego ja per anar-me a distreure, de dir com puc fer el meu treball millor, com puc ser millor persona, com puc ajudar que el món canviï gràcies al meu treball.
Com puc aprendre amb el que m'envolta, no? Què puc aprendre del que tinc envoltat?
I també veure en el propi treball per què tenim aquestes dificultats de relacions, perquè ens ho plantegem sempre com, a vegades, com una competitivitat,
per a veure,
poder
no?
Això guanyar dic més que l'altre. Però quan perdem de vista aquesta competitivitat, que jo crec que això és nefast, hem volgut mostrar un model de competir, si passem al model de cooperar, ja dic, i això s'ha fet i s'està fent amb algunes empreses, canvia completament, hi ha un ambient més agradable, hi ha joves actualment que estan renunciant, em vaig trobar una noia jove a Guatemala, renunciar a un treball de 60.000 dòlars a l'any en una multinacional per anar a una empresa que guanyava 24. De 60.000 a 24.
Estàs notant canvis amb els
sí.
joves?
Però diu, però tinc un propòsit, hi ha un sentit, treballem en equip, em sento feliç de treballar, el que faig és útil, i això és fonamental. Llavors, jo la gent, quan s'obsessiona amb els diners, dic, però pregunta el que està guanyant molts diners si és feliç. Potser n'hi haurà que sí, però la majoria és que el diner, com hem dit, no és un tòpic, no fa la felicitat. Tenir un propòsit de vida sí, treballar per un propòsit, treballar perquè el món estigui millor, realment és una de les millors coses que podem fer.
Joan Antoni Melé, moltíssimes gràcies. Treballem per un propòsit de vida, focalitzem-nos, anem des de la cooperació. Gran informació pels joves.
Molt bé, seguirem.
Seguirem fins la propera setmana.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Bioconstrucció, amb Sílvia Ferrer.
Sílvia Ferrer Dalmau, benvinguda a la teva secció de bioconstrucció. Com estàs?
Molt bé, i moltes ganes de tornar.
De tornar, i avui parlarem de les radiacions naturals, no? Quines són les radiacions naturals? Com les identifiquem?
Mira, la primera radiació natural, tots la coneixem, i és el sol. El sol ha permès que la vida, no?, existís a la nostra Terra gràcies a la radiació que emet. També sabem que un excés de sol avui en dia no és molt... Bueno, pot arribar a ser perjudicial. Vull dir que les radiacions les tenim al nostre voltant. També estan les radiacions, però no oblidem que també hi ha també les radiacions telúriques, que es diuen, les radiacions que emet la Terra. Perquè al final, tota la Terra, tot l'univers, tot és un univers de radiacions. I hem d'entendre també que el nostre cos, el nostre funcionament, les nostres cèl·lules també funcionen per impulsos elèctrics i també tenim i generem un camp electromagnètic. Al final, les radiacions són més presents de lo que es coneix. I per això d'aquí és tan important trobar el bon lloc per descansar i dormir. O sigui, la importància en la bioconstrucció de les radiacions naturals, sobretot, és perquè no construïm allà on vulguem, sinó allà on es pot edificar.
I que alhora no tothom té el mateix lloc que es pugui sentir bé, no? O sigui, cada persona té el seu espai.
Bueno, això sí que és superimportant d'entendre, no?, que cada persona és un individu amb unes necessitats, però sí que, en principi, per dormir, tots necessitem uns paràmetres aproximadament, no?, per dir-ho d'una forma més simple, molt, molt, molt estàndards, no? Sobretot no dormir en un lloc que es diu geopatogen, és a dir, que hi hagi una geopatia, que és un punt d'accés de camp electromagnètic que ens pugui afectar. I per què és important? Perquè a la nit és estem dormint unes 8 hores, no?, al dia, i és el moment del dia on el cos es regenera. Llavors necessitem dormir i descansar perquè el cos es pugui regenerar i no caure al llarg del temps en una malaltia.
Com ho podem detectar?
Això es detecta a través de la radiestèsia. La radiestèsia, diguéssim, és posar en pràctica, no?, el que diu la geologia, que és la medicina de l'hàbitat. La radiestèsia, per posar-ho molt fàcil als oients, és una mica la pràctica que utilitzen els zaurins per reconèixer on es troba un pou d'aigua. A través de les varilles, hi ha gent amb molta sensibilitat. Bueno, al final podria dir que tothom és sensible a trobar el bon lloc, que passa que no tothom està treballat. Hi ha gent que utilitza eines, com potser unes varilles, o un pèndol per trobar el bon lloc, i realment també ara ja s'està començant a treballar amb aparells, però això ja són, s'estan fent estudis, es requereix una mica més de cost econòmic per utilitzar un aparell, però qualsevol persona amb el seu pols, amb unes varilles, podria trobar el bon lloc.
Probablement molts dels oients que ens estan escoltant diuen que jo no descanso bé a casa meva. Aquest ja és el primer símptoma, sí, Sílvia?
Sí, evidentment, el primer símptoma és no descansar. Per exemple, els nens petits, moltes vegades, busquen automàticament el bon lloc, no? Movent-se al llit, i la mare diu... Moltes vegades ens trobem en casos de mares que diuen que el meu fill es mou molt. I realment és que ells mateixos ja detecten, no es troben a gust en el lloc on els pares els han deixat, i el dia següent al matí es troben a l'altra punta del llit, no? I això és que el nano, per pròpia sensibilitat, ja busca el seu bon lloc.
Es mou perquè no està còmode, hi ha algú que l'inquieta, no?
I també per ser curiós, també, no?, els animals,
no? Dir-t'ho, els animals també.
Els animals també.
Sabem que els gats, eh?
Els gats busquen, diguéssim, els llocs no tan adients, i en canvi els gossos busquen el lloc més adient, no?
Que hi ha una energia més equilibrada, podríem dir.
Sí, al final, com hem dit, tot és un camp electromagnètic, no? Si hi ha un punt, com poden ser unes corrents d'aigua, unes falles, tot això, hi ha una emanació més potent d'energia, molt simplificada, i clar, aquí el cos s'estressa, no descansa, i es tracta sobretot de descansar per les nits. És superimportant per mantenir la salut.
És el moment que ens regenerem, que regenera el nostre cos. Així és, que els oients tinguin en compte que on van els gossos és un espai on hi ha una bona energia, i on van els gats és un espai on l'energia està, podríem dir, més bloquejada?
És un espai, al revés, mira, diria que és un espai on hi ha més energia.
Ah, val.
Això és per... Hem de tenir present que no sempre s'ha construït... O sigui, al llarg de la història, la gent, o les tribus, no? No construïen allà on volien. Nosaltres, amb aquest poder tecnològic que tenim, amb aquesta mena de superioritat vers la natura...
Un caprici, no? Sí. Una mica, podríem dir.
Construïm allà on volem i podem. Uh-huh. Però no sempre ha sigut així, no? Les tribus estudiaven molt bé el lloc, també estudiaven les entranyes dels animals per analitzar si aquelles entranyes eren bones, volia dir que aquell entorn era correcte. Els llibres d'arquitectura de romans ja parlen també de trobar el bon lloc. Vull dir que no és una cosa nova, no? És arrel d'aquest trencament que hem fet amb la natura.
Una meravella que ara hem de tornar a rescatar, no? Anar a la recerca dels nostres ancestres, de com evolucionaven, perquè ens hem perdut bastant.
És que la naturalesa és sàvia i ens hem oblidat molt de tota aquesta saviesa històrica, popular...
Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia Ferrer-Dalmau, per estar aquí amb nosaltres, per compartir la teva saviesa, el teu coneixement, la teva professionalitat. La propera setmana més parlarem de les radiacions artificials?
Sí, un altre tema.
Important, eh?
Sí.
Estem fent un bon bagatge.
Sí, sobretot el que m'agrada dir és que tot això, també hi ha unes vàlvules d'escape. A vegades costa digerir tantes coses, però sempre dic, tenim molts mecanismes.
Exacte.
Anem a la natura.
Exacte. La natura és la gran mestra, la gran mare. Eh?
Exacte.
Posem el problema, donem la solució. Fins la propera setmana. Moltes gràcies, Sílvia.
Gràcies. Fins la
propera. Viure des de l'essència. Amb Glòria Montasé. Medicina antroposòfica, amb el doctor Camilo Botero.
Estimats oients, una setmana més aquí amb el doctor Camilo Botero parlant de medicina, no? Aquesta visió integrativa del ser humà. Doctor Camilo Botero, bienvenido al Viure.
Gracias, Gloria.
Hoy tenemos mucho bagaje, mucha información para nuestros oyentes, ¿no? Aquesta visió integrativa del ser humà.
Sí, tenemos el ser humano, pues tiene distintos niveles de existencia. Además de un cuerpo, pues también tiene una parte anímica y también o psicológica y también una parte de espiritual, la cual es su identidad, la que nos permite autonombrarnos como yo. Es una palabra intransferible que solo puede ser pronunciada por el sí mismo. Esto nos da la autoconciencia. Esto es propio del ser humano. La máquina puede emular al ser humano a nivel del proceso del pensar a través de una inteligencia artificial, puede emular al ser humano a través de los movimientos y crear unos androides superinteligentes y con una capacidad infatigable de trabajo. Pero nos diferencia y nuestra cualidad humana, lo propiamente humano, es nuestra parte anímica y nuestra parte espiritual, nuestra parte autoconsciente, la que nos permite también crear el lenguaje, la cultura, el significado y dotar de sentido las cosas. Esto es muy importante.
Donde somos irrepetibles.
Exactamente.
Por suerte.
Aquí somos únicos y es el espacio humano que debemos reivindicar a lo largo del siglo XXI, porque surgirán pues androides por los, caminando por las calles que parecerán seres humanos, pero serán más caricaturas. Nunca podrán adquirir este punto de autoconciencia y sobre todo en la parte anímica de sentirse a sí mismo. Es un punto que hemos de rescatar. Actualmente, el sentirnos a nosotros mismos, el punto de vista del alma. Somos también no solo un cuerpo, sino un alma. Y dentro de esta alma somos también una identidad. Y estos son espacios típicamente humanos. Y la medicina debe tenerlos en cuenta. No convertirnos simplemente en unos entes mecánicos o automatizables o unos algoritmos a predecir o a diagnosticar, sinó también tenen en cuenta estas otras variables tan típicamente humanas.
La importància de la coherència, no?, com a base de salut, podríem dir.
Sí, la unió entre esto que la parte anímica y la parte interior, junto con el organismo, si esto se genera una coherencia, nos da una coherència a varios niveles, en lo físico, en lo psicológico, en lo espiritual.
Pasa que a vegades a veces cuesta llevarlo a término, ¿no? Porque estamos envueltos de una vorágine que va todo muy rápido, la energía está muy revolucionada, y probablemente los oyentes, claro, nos están escuchando y diuen, ¿cuánta raó té el doctor, però com puc fer-ho, no?
Sí, lo habíamos dicho en otro programa, que el mundo moderno se caracteriza por falta de ritmos, y otra de las características del mundo moderno es esta fragmentación del ser humano, de manera que por un lado pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. Esto es muy grave y hay que mantener un trabajo consciente y activo por conseguir esta coherencia. Y esto tiene mucho que ver con organizar el nivel fisiológico, psicológico y espiritual. Y de esta coherencia es una fuente activa de salud. Mantener esta coherencia en la vida moderna es todo un reto.
És una clau vital, no? Jo, quan l'estava escoltant, pensava que realment, no? Que ve el poder integrar aquests punts, perquè si no, realment ens sentim que no sabem ni on estem, no?
Correcte.
Ni qui som.
Sí, es un foco de enfermedad bastante importante, sobre todo en enfermedades cardiovasculares. También tiene que ver con enfermedades crónicas más graves, con la fibromialgia, con la fatiga crónica o incluso también con el cáncer. Es esta pérdida de la unidad.
Li fem algun apunt, si li sembla, doctor, a la fibromialgia, perquè tenim aquí algun dels companys de la ràdio que quan ha dit aquesta paraula s'han aixecat, no? I han dit, ostres, què ens pot dir el doctor al respecte?
Bueno, la fibromialgia es una enfermedad de la voluntad, es una falta de la voluntad del ser humano en este aspecto triple que decía, de cuerpo, alma, espíritu, pues piensa, siente y actúa, tiene una voluntad. Una enfermedad de la época es una enfermedad de la voluntad. En otras épocas han existido enfermedades a nivel neurológico, como la neurosífilis, o a nivel respiratorio, como la tuberculosis. Son enfermedades de épocas, de distintas fases de la civilización. En la civilización actual, mecánica y automatizada, paradójicamente viene una enfermedad grave, que es la del movimiento, y es la dificultad para moverse, sin tener ninguna lesión, ni ningún impedimento físico ni neurológico. Simplemente es el alma, el estado de ánimo, que no está involucrado a nivel del movimiento.
Podríamos hablar de esta disociación, ¿no?
Ya es una disociación de esta coherencia que habíamos dicho como base de la salud, y es aquí ya un estado desligado entre, dijéramos, la parte anímica, el sentido de un movimiento. Entonces viene un sinsentido, un no moverse, una dificultad para habitar el cuerpo.
El sentir-se obstaculitzat perquè realment un sent que el que diu, amb el que fa, amb el que pensa, no hi ha aquesta coherència. Diríem això als oients, a les persones que pateixen d'aquesta malaltia, no? Dir, parem un moment, parem, realment estic on vull estar, actuo com vull actuar.
És una fase extrema, perquè tots tenim pequeñas, dijéramos, crisis de fatiga o de dolores generalizados, però quan esto se instala, ja és una enfermedad i és una fase avançada. Prevenir esto o actuar dentro sobre la fibromialgia es intentar recuperar acciones mínimas con sentido. Actuar desde el sentir, desde una intención, no actuar por actuar, que esto es lo que disocia la unidad y la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos.
Doncs, si li sembla, doctor Camilo Botero, ho deixem aquí. Actuem des del sentir, des d'aquesta coherència. Moltíssimes gràcies per compartir una setmana més amb nosaltres.
Molt bé, amb gusto. Saludos a todos.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència. Evolució i consciència, amb Antonio Jorge Larruy.
Antonio Jorge Larruy, benvingut al Viure. Què tal, com està?
Muy bien. Aquí con muchas ganas de proseguir con nuestras...
Con nuestras tareas,
con nuestras tareas, nuestras labores.
Aquesta programació inconscient de la que parlàvem la setmana passada, de que avui abordaríem, no? El fet de què fugim, cap a on anem. A vegades sembla que sigui tot plegat una fugida endavant, no? I no sabem el per què.
Sí, sí. Falta un conocimiento de todas estas tramas inconscientes. Ahí estamos, digamos... hemos introyectado unas creencias que nos fueron introducidas, inducidas cuando éramos niños, y esto está marcando nuestras vidas, ¿no? Y no somos conscientes de lo que soterradamente estamos pensando. Y esto está marcando nuestra manera de sentir, nuestra manera de reaccionar y nuestra manera de actuar en el mundo, ¿no? Se hace necesario, ¿verdad?, un conocimiento de toda esa parte inconsciente. Es muy importante que nos demos cuenta que nosotros existen momentos en los que somos personas adultas, conscientes, maduras, pero existen muchos momentos, Gloria, en los que somos niños y actuamos como niños. Estamos divididos, ¿eh? Eso fue un descubrimiento, ya tiene años, la era de Freud, se sabe que hay una parte, un sector de la mente que es consciente y un sector de la mente que es inconsciente. Este sector de la mente que es inconsciente nos domina una gran parte, posee una enorme cantidad de energía a su servicio, toda la energía reprimida, y hace la suya, va a la suya. Y esto hace que, de pronto, muchas personas se sientan irremediablemente pues condenadas a enfadarse ante determinadas cosas, a repetir determinados patrones.
Y el no saber por qué.
Eso no sabes por qué, pero actúas así. Y actúas muchas veces contrariamente a lo que quieres. Es decir, conscientemente vemos una cosa muy clara. Esto se ve en las personas que meditan y tal, ven las cosas muy claras en la meditación. La felicidad está dentro, tal. Y lo viven, lo experimentan, lo están viendo claro. Pero luego, al cabo de 2 horas... pues se enfadan como niños porque no sale el plan que tenían previstos. Y se ponen, realmente nos ponemos como niños, pataletas de niños, susceptibilidades y vulnerabilidades del niño. Toda esa parte vulnerable es nuestra parte infantil, que sufre porque tiene malentendidas las cosas. Porque no ha habido una comprensión adecuada de la vida. No ha habido una comprensión. Cuando éramos niños no se nos permitió reconocer lo que profundamente éramos. No se nos permitió vivir incondicionalmente lo que éramos. Se condicionó nuestra felicidad a una determinada manera de actuar y de hacer. Y esto se ha de reeducar.
¿Cómo lo podemos reeducar, Antonio Jorge?
Pues mira, yo soy muy partidario de un pequeño ejercicio que recomiendo a todos. Os recomiendo, queridos amigos, antes de ir a dormir, que es un momento evidente en el que nos abrimos hacia esa parte inconsciente. Esa parte inconsciente es igual a esa parte infantil, que luego aparece en nuestra vida cotidiana, pero ese es un momento de privilegio porque cuando nos vamos a dormir soltamos el sector consciente. Yo recomiendo que tengáis una en la mesilla de noche una foto de cuando erais niños, 6, 7, 8 años. Y cada noche al dormir os dirijáis hacia esa parte inconsciente que representa al niño y le digáis, son 5 minutos. Como cuando hacíamos nuestras oraciones al dormir o nos contaban un cuento, pues vais a decirle a vuestro niño, desde vuestra parte más consciente, adulta y madura, vais a ayudar a ese niño que está atrapado en estas falsas creencias de sí mismo y creyendo que todo consiste en ese tribunal y examen que hablábamos la semana pasada. Vamos a liberar a ese niño. Y vamos a decirle a ese niño que ese niño es una maravilla, que es pura vida, porque es la realidad. No se nos dijo, pero es la verdad. El niño es pura inteligencia. Lo es, lo era, aunque no se le reconociera y se le dijeron, no, tú no vales, tú no sabes. ¿Cómo que no sabes? Es pura inteligencia. El niño que hemos sido y que somos es puro amor y puro entusiasmo y pura energía y pura vitalidad. Y vamos a decirle a ese niño lo que no se nos dijo. Vamos a decirle a ese niño el permiso, vamos a darle el permiso de vivir. Sé tú mismo, le vamos a decir. No le vamos a decir, tienes que ser de esta manera o de la otra, y si no eres de esta manera, serás un desgraciado, si no consigues esto, si no tienes aquello, si no, que es lo que nos hace vivir en la pobreza en la que vivimos.
Y en el miedo.
En el miedo y en el sufrimiento. Vamos a darnos un mensaje liberador. Y vamos a hacerlo en el momento adecuado, cuando ese niño está receptivo, en el momento de irnos a dormir. Esto, creedme, que es extraordinariamente poderoso. Para mí es un complemento indispensable a la meditación.
Fantástico complemento para poner en nuestra mesita de noche una foto de cuando éramos pequeños.
Para tener presente al niño.
Darnos el permiso.
Exacto. Hablarle a ese niño, ver su maravilla viva, que ese niño es, como lo vemos en un niño pequeño, cuando no hay que, cuando tenemos que educar es cuando empezamos a ver lo que le falta, lo que sobra, pero cuando es un niño que lo ves, dices, qué preciosidad, ¿verdad? Pues ver esa preciosidad, ver que nuestro niño, nuestro propio niño, el niño que hemos sido, era y es una maravilla, y desde ahí darle alas para decir, oye, vive, sé tú mismo, yo confío en ti y tú confía en ti mismo. Nos han educado, Gloria, en la desconfianza. Y estamos pagando el precio de esa desconfianza. Les persones no confien en si mismes.
Però tenim una sort, perquè ara tenim les eines per poder fer aquesta desprogramar, exacto, per tornar, exactamente, a programar, per ser feliços, per sentir-nos valuosos, perquè tots tenim un talent a florar en aquest món en el que vivim.
Exactamente. Sí? Y esto nos hemos de convencer conscientemente a través de la meditación e inconscientemente a través de la reeducación.
Antonio Jorge Larruí, moltíssimes gràcies.
A ti, Gloria.
Continuarem treballant, pues... connectarem amb el nostre nen interior. I la propera setmana esperem de què ens parlaràs.
Pues mira, la semana que viene hablaremos sobre la felicidad. ¿Eh? O sea, algo pues probablemente el bien más preciado, ¿verdad? Aquello que más buscamos.
Que és realment la felicitat, no? Ser feliç.
Exactament.
Antonio Jorge Larruí, fins la propera setmana. Moltes
gràcies.
Nos
vemos la semana que viene. Gracias a todos.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
I això és tot per avui, estimats oients. La propera setmana més aquí a Ràdio Estel. Gràcies, Toni Huguet, una servidora, Glòria Montasell. Els esperem cada dijous a les 5 de la tarda. Que tinguin una bona setmana.
Ràdio Estel.
Sense arena. Vinc d'allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena. Al carrer del Carme hi ha un Feliu que per Nadal sempre ens escriu algun poema. Amagats al passeig dels pins, amb mans de tan sols 15 anys, no han tingut temps d'aprendre'n. I sempre torno al mar, allà on puc respirar. I sento que la sal m'abraça i em purifica la pell. Vinc d'un poble mariner on flors i pescadors naveguen rumba. Vinc d'allà on tothom fa el vermut, d'allà on les palmeres ploren l'enyorada cua. Quan arriba Sant Joan i el dia es fa més llarg per celebrar la nostra festa, omplim el poble de colors, cremem el desig al foc i l'alegria fa la resta. I sempre torno al mar, torno al mar. Allà puc respirar. I sento que la sal m'abraça i em purifica la pell. Vinc d'un poble a veure el mar, purifica la pell. Let's go.